best to notice where the call came down the line. Out to the platform of surrender, I was brought but I was kind.
Divendres, a banda del Juanjo i del David, parlem també d'altres animals. I la setmana passada hi havia el Jaume Fatjó, que és etòleg i que és veterinari i director de la càtedra de la Fundació Affinity Animals i Salut de l'Autònoma de Barcelona, i ens parlava de com el confinament havia afectat gossos i gats. I també havíem dedicat una part de l'espai a fer consultes. Molts de vosaltres ens vau enviar consultes pel que fa a la conducta dels vostres animals, sobretot gats i gossos. I mira, aprofitem perquè tenim una altra vegada el Jaume Fatjó al telèfon. Bona tarda, Jaume.
Jaume?
Hola, bona tarda.
Hola.
Hola, què tal?
Molt bé, com esteu?
Ui.
Hi ha un delay impressionant, Jaume? Haurem de tenir paciència.
Sí, espera't. Espera, que faig un canvi, un momentet.
D'acord.
Mentrestant,
si no...
podem dir que el Jaume ens va explicar una cosa curiosa l'altre dia, i és que, contràriament al que es pugui pensar...
Millor?
No sé, crec que continuem amb delay.
Mira, fem una prova, una cosa que feia el Roger sempre que funcionava molt bé. Jo faig 1, 2, 3 i tu segueix. 1, 2, 3... 4, 5...
Sí?
No em sents, no?
Ostres.
Mira, tornem a Jaume, tornem a connectar, que segurament hi ha un problema amb la connexió d'internet i de vegades no agafa bé. Tornem a connectar amb el Jaume. La Maria ens està explicant coses interessants que ens havia explicat el Jaume Fatjó la setmana passada.
Doncs sí, que al contrari del que es pugui pensar, els gossos havien reduït d'una manera dràstica el temps de passeig.
Semblava que fos el contrari, no?
Clar, que ens haguéssim habituat, no? I aprofitant que era de les poques estones que podíem sortir, doncs estaven tots, mira, menys passejats. Allò de cara de gos mal passejat.
Sí.
Aquesta expressió m'agrada molt. I crec que, vull dir, clar, evidentment, quan mal passeges un gos, quan arribes a casa, no està content.
No. Jaume.
Hola, què tal?
Ara va una mica més ràpid, això. Perfecte.
Ara sí, no?
Molt bé. Vale. Va, dèiem que teníem consultes pendents. He juntat consulta i pendent. Consultes pendents de la setmana passada per contestar.
Per exemple, tenim aquesta de l'Abel Olit. Diu, aquest gatet adorable ataca alguns convidats. És superselectiu, ho fa només amb algunes persones i no hi hem trobat el patró, ni per gènere, ni per si tenen animals de companyia. És simplement borde selectiu o li passa alguna cosa?
És veritat que passa amb els gats, de vegades, que no saps per què.
No,
que agafen mania a gent.
Entra dins del que veiem, dels comportaments que podem veure amb alguns gats. És un comportament que, quan hi ha un gat que reacciona cap a persones desconegudes, normalment acostuma a ser o per por, o de vegades sí que pot ser una mostra de territorialitat. I encara que la majoria de gats que mostren aquest patró acostumen a fer-ho amb tothom, és a dir, diuen, no, jo no vull persones a casa, no vull desconeguts, o jo no vull jo no vull que se m'acostin, i en general ho fan amb totes les persones que no formen part de la família, sí que és veritat que hi ha alguns que són aparentment més selectius, i de vegades costa molt trobar quin és l'element que tenen en comú, podríem dir, a veure, entre cometes, les víctimes. De vegades, fins i tot pot ser una qüestió d'olors. Una persona, per exemple, no necessàriament que convisqui amb un gat, que hagi estat en contacte amb un altre gat, de vegades a l'entrar, llavors, en el territori d'aquest altre gat...
Clar, el veu com un gat bípede.
Quan olora les restes, o el rastre, diguéssim, d'un altre gat, en aquest moment és quan reacciona. És a dir, que de vegades pot ser un element que fins i tot nosaltres no l'arribem a veure, no arribem a entendre per què això passa.
Llavors...
Però moltes vegades sí que té a veure amb les olors.
I llavors suposo el tema, la següent pregunta és què podem fer, no?, perquè un gat que no és gaire hospitalari almenys no ataqui a les visites.
A veure, això s'ha de mirar amb detall, vull dir, ja és un problema d'una certa dimensió que s'ha de parlar bé amb el veterinari. En general, sí que el que podem dir és que, per diferenciar, normalment, si és un problema de por, és un problema, com us deia, no?, de territorialitat. Quan és un problema de por, si la persona, i fins i tot si la família, no intenten forçar el contacte, el gat no acostuma a anar a buscar la persona per atacar-la. És a dir, el gat que té por normalment ho fa o reacciona quan es veu acorralat, quan la persona s'acosta amb ell i creua, doncs, el que nosaltres diem de vegades, la distància... Bueno, ara que es parla tant de la distància de seguretat, doncs, quan creua la distància de seguretat del gat. Aquests problemes són més fàcils de solucionar. Doncs, clar, depenen més del nostre comportament. Els que són una mica més complicats, els que tenen un pronòstic una mica més complicat, són aquells amb els que hi ha un comportament, una conducta territorial, perquè en aquest cas el gat bàsicament el que està dient és vull que marxis d'aquí. I em dona igual el que facis perquè jo vull que marxis. I, per tant, aquí el gat podríem dir que és molt més proactiu a l'hora d'atacar, a l'hora d'acostar-se a la persona i mostrar agressió.
Mm-hmm. Molt bé, més consultes, Maria.
Per exemple, la Montserrat diu: el gos de casa, un gos d'atura català, és molt poruc. S'espanta i borda com un boig. Després de tot aquest temps en un entorn de silenci gairebé absolut i companyia constant, em temo que al setembre, quan s'hagi de tornar a quedar tot sol, pot ser molt dur. Què hi podem fer?
Doncs mira, ja no només per aquest gosset que és particularment poruc, en general per tots, la recomanació que nosaltres donem és aprofitar precisament aquests mesos d'estiu per no trencar les rutines de deixar el gos sol una estoneta cada dia. Això és una cosa que nosaltres, en general, els veterinaris estem recomanant a totes les persones en general que tenen gossos. És a dir, doncs que si tu ara, fins i tot persones que diuen jo sempre aprofito quan marxo de casa per anar amb el meu gos, perquè ara, a més, cada vegada es pot anar a més llocs amb el teu gos, doncs potser ens hem de forçar en algun moment a dir, doncs mira, aquesta sortida que faré ara, que vaig a comprar, o que vaig a prendre un cafè, o que me'n vaig al cine, ara que ja sembla que tornem a poder fer moltes coses, aquesta sortida en particular la faré sense ell, perquè no trenqui la rutina de quedar-se sol una estoneta almenys cada dia. I l'altra cosa és que aquesta nova rutina de deixar-lo una miqueta sol cada dia, que es faci sempre de manera molt progressiva. És a dir, primer comencem amb una sortida molt, molt curta i després l'anem fent cada vegada una miqueta més gran, preparant-nos pel setembre.
Molt bé, que sàpiguen que tingui aquell que tornaràs, no? A poc a poc.
Exacte.
Molt bé, més Maria.
La Núria diu: des que va començar el confinament, el gat pica amb una pota de darrere la paret, porta o finestra que trobi. Ho fa molt seguit i amb cops molt forts. Què està passant?
Vale. Aquest és un comportament, sí que és un comportament que no és, no diria no només habitual, sinó que no el veiem. Per tant, aquí s'hauria fins i tot de fer una se l'hauria de mirar, que no hi hagi un problema mèdic, que no hi hagi un problema que expliqui aquest comportament, perquè no és un comportament habitual. El donar cops a les parets, a les portes, a les finestres, i menys amb la pota del darrere, això és una conducta que val la pena, val la pena. No té per què ser res important, però val la pena acostar-nos al veterinari i fer una exploració general. Uh-huh. Que no tingui algun punt de dolor a la pota, que no tingui alguna cosa que faci que mostri aquesta conducta, perquè no entra dins dels patrons habituals de canvis de comportament que veiem.
Molt bé. Tenim una altra consulta que jo no sé si pràcticament l'hem contestat, Maria. Potser hi ha alguna diferència, però expliquem-la per si de cas.
Diu: el meu gos és petit, fa només 4 setmanes que és a la família. Es posa molt nerviós quan marxem de casa fins al punt que no el podem deixar sol. Ha agafat moltíssima dependència de nosaltres.
A veure, aquí és, seria... Aquí estaríem parlant del que dèiem abans, que era una maniobra de prevenció. Aquí sembla que el gos ja ens està donant indicis de que alguna cosa passa. Aquí ja ens està dient que té dificultats per quedar-se sol. Això pot passar tant perquè pateix angoixa en aquests moments, com perquè pateix frustració, perquè amb el que és les emocions bàsiques són iguals que nosaltres, però el que sí ens està dient aquest gos és que ja té un problema, i per tant aquí valdria la pena investigar-ho una miqueta més de detall. És a dir, aquí ja el tenim a sobre, el problema, i hem de prendre ja mesures. Quan abans prenguem aquestes mesures, millor.
Molt bé. I una altra que a mi sempre m'ha cridat molt l'atenció, la segona consulta, perquè hi ha gats que ho fan i gats que no. Maria?
Diu: la meva gata s'ha tirat 5 cops del balcó, segon pis. L'últim cop va ser la primera setmana de confinament. No en suporta, es vol morir, no és molt hàbil, què està passant?
Vale, és un fenomen que els veterinaris veiem amb una certa freqüència. De fet, ja existeix en el llenguatge veterinari la síndrome del gat paracaigudista. Perquè, a més, una de les coses que crida més l'atenció és que un gat, per exemple, que cau d'una taula, es pot fer molt més mal que caient d'un primer pis. I el motiu és que quan cau d'una alçada intermitja, podríem dir, de vegades no té temps ell en l'aire de posicionar-se bé per caure i es pot fer més mal. Aleshores, quan tenen una miqueta més d'alçada, poden posicionar-se, i no us diré que no us facin gens de mal, però quedaran molt més protegits. Per tant, és una conducta que nosaltres veiem sovint. Moltes vegades es deu a gats que estan a l'exterior, que estan intentant investigar alguna cosa, que s'enfilen, que es col·loquen a llocs on en algun moment perden l'estabilitat i cauen. El que no s'ha de preocupar a aquesta oient és pel tema del suïcidi, perquè en principi ells no tenen aquest problema, no tenen tendència a ells mateixos dir pues, fins aquí hem arribat, i en tot cas tampoc també es pot treure del cap que sigui perquè no els aguanta.
Bé, li queden dos salts, no? Si n'ha fet cinc, li queden dos.
Sí, exacte, encara té marge.
O sigui que el tema seria que seria poc hàbil aleshores el gat, no?
Podria ser. Bueno, o potser hi ha alguna cosa en aquesta terrassa que li crida moltíssim l'atenció a l'altre cantó i s'enfila massa i se la juga.
Val, escolta'm, hem d'anar acabant, però una consulta ràpida relacionada amb l'actualitat, perquè ahir el Zoo de Barcelona va obrir les seves portes després d'estar 3 mesos tancat, i es veu que la quarantena ha provocat un baby boom, realment. Què ha passat?
Bueno, aquí heu de pensar que un dels elements que en general, a tots els llocs on hi ha animals en captivitat, animals, entenem que animals que no són de companyia, tant si és un zoo com si és un centre de rescat, un dels elements que amb ells els hi provoca més estrès és la presència del públic. Penseu que de vegades fins i tot s'han fet estudis amb zoos on es veu que si tu mires tots els dies de la setmana, doncs els dies de la setmana, per exemple, els caps de setmana, que és on hi ha més afluència de públic, és quan els animals acumulen més estrès. De fet, si us hi fixeu, moltes vegades quan anem al zoo i veus les instal·lacions dels animals, hi ha molts elements que es col·loquen a les instal·lacions perquè ells precisament en algun moment es puguin amagar si no volen tenir contacte amb el públic. Llavors, el que ha passat durant aquest període és que han estat molt més tranquils, no hi ha hagut tanta pressió per part del públic, i això fa que sempre quan baixen els nivells d'estrès, les taxes de reproducció, l'eficàcia de la reproducció augmenta.
Molt bé, doncs perfecte, com amb les persones, igual.
Sí, igual.
Igual que amb les persones, que hi ha moltes coses que són diferents, però algunes que són idèntiques. Jaume Fatjó, etòleg i veterinari, director de la càtedra de la Fundació Affinity i la Universitat Autònoma de Barcelona, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
Merci.